Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario comienza a convertirse en un producto excesivamente caro? Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendo a contestar, porque en un centenar de gasolineras de nuestro país el litro de combustible supera hoy ya los 2 euros y mañana seguramente pues va a ser un poquito más. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normal y corriente pues hoy puede superar tranquilamente los 100 euros, es decir, 35 euros más que hace justo un año. Imagínate cuando se trata del depósito de un camión de 400 litros de gasoil, que hoy de media supera el euro con 80 céntimos. Manuel Hernández es camionero y presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera.
Pues a mí me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, a todos los conceptos inasumibles.
Su plataforma, que engloba más de 4.000 transportistas, mantiene una huelga convocada para este próximo lunes porque dicen que la situación, lo acabas de escuchar, es ya insostenible. Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto, hoy rebosa un 7,4% más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Aunque no nos pilla de sorpresa, sí que hay cifras como para llevarse las manos a la cabeza, o mejor dicho, al bolsillo. Damos por hecho el incremento en el precio de la electricidad. Un 80% de un año para otro, según esos datos del IPC. Es un incremento nunca visto desde 1980. Pero vamos a fijarnos en la cesta de la compra. El aceite de oliva ha subido un 30%. Un litro de virgen extra nos salía hace un año a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de girasol es un 32% más caro y la pasta nos puede valer un 20% más. Un mismo paquete de macarrones, por ejemplo, podía costar en torno a 1 euro en marzo del año pasado y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos. Prácticamente, miremos lo que miremos, no hay nada que no haya subido en estos últimos 12 meses. Hasta los alimentos infantiles se han encarecido un 10%. Pero bueno, también hay que mirar si hay algo que haya bajado. Pues según el IPC, ha bajado un poco la tecnología y paradójicamente han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mira por dónde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara la gasolina para mover el coche, nos va a costar menos aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto. Al final se va a cumplir lo de aquello de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Vamos, que Abundio era todo un visionario. ¿Y hasta cuándo puede durar esta situación? Pues es impredecible, pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando ya la guerra de Ucrania. Así que los nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte. Y además de esto, hay otras noticias también destacadas en este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Hablábamos precisamente de los precios, Pilar, y la luz baja mañana a 246 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 284. Hoy también se cumplen 2 años desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el coronavirus como pandemia. 2 años después, millones de personas que pasaron el coronavirus siguen teniendo secuelas. La pérdida del olfato o del gusto fue uno de los síntomas característicos en las primeras olas de la COVID. Hoy un tercio de los afectados continúan con algún trastorno que solo en España se calcula podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Las agresiones machistas crecieron en 2021 un 9,3% respecto a 2020, volviendo a las cifras de antes de la pandemia. Se presentaron de media 446 denuncias al día, un 8% más que en el año anterior, y se dictaron 54.000 sentencias, de las que el 75% fueron condenatorias. Y fin de semana de frío y muy inestable, con lluvias generalizadas. El primer avance de las precipitaciones arranca hoy con la llegada de un frente por Galicia que va a cruzar de oeste a este todo el país en las próximas horas, con lluvias repartidas sobre todo en el interior de Andalucía, en el norte de Aragón y en algunas zonas de Extremadura y de Castilla y León. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha informado de que son 506 las denuncias de abusos a menores en la Iglesia recibidas en los 2 últimos años en las 202 oficinas algunas de las diócesis y congregaciones religiosas. 300 de ellas son de hace más de 30 años, pero continúa el trabajo de acompañamiento a las víctimas desde el reconocimiento y también la reparación. Y este mediodía finalizan en el Vaticano los ejercicios espirituales de la Curia y del Papa. Francisco celebrará mañana misa en la Iglesia del Jesús en el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que fueron proclamados santos junto a Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. El domingo se cumplen 9 años de la elección de Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
La semana europea da paso a una nueva jornada de liga.
Sí, ayer en la ida de octavos de final de la Europa League, Sevilla 1, Huesca 0 y Barcelona 0, Galatasaray 0. Se va a resolver todo la semana que viene. Hoy arranca la jornada de liga con el Atlético de Madrid Cádiz a las 9. Está Correa en la lista de Simeone. El Real Madrid no juega hasta el lunes en Mallorca y el domingo, el segundo de la liga, el Sevilla juega en Vallecas y el Barcelona también el domingo recibe a Osasuna. Hoy atención a la Fórmula 1 porque es el penúltimo día de entrenamiento antes del arranque del Mundial la semana que viene. Y acaban de hablar Alonso y Sainz en Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, Carlos Sainz no se fía en absoluto de lo que dice de Mercedes, de que Ferrari es el favorito. Dice que llevan 6 años diciendo lo mismo y luego arrasan, así que hay que esperar. Y a Fernando Alonso le han preguntado si con un Mercedes sería campeón del mundo y ha dicho que no, que él está en Alpine y que siguen creyendo en poder lograrlo, que es optimista para la temporada porque va a ser muy larga y puede haber evoluciones en el coche y que a medio plazo, cuidado, que podría volver a ser campeón. Le escuchamos.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
Fernando Alonso esperanzado y Rafa Nadal cree que hubiera sido bueno para el tenis una sanción más dura al alemán Zverev por golpear con su raqueta la silla del juez árbitro. A Zverev, recuerdo, se le ha castigado con 8 semanas de suspensión, pero solamente se harán efectivas si reincide.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs això mateix, i com tengo el cuerpo rumboso, mira, us faré una cosa. Les primeres persones que m'envien un WhatsApp al telèfon, no és mi personal, ja us lo digo, és el telèfon del programa de la COPE, al 678-09-4816, 678-09-4816. Les 4 primeres persones que m'envien ara mateix un missatge rebran una entrada per anar a veure a Paz Padilla al Teatre de Barcelona.
A l'Apolo.
Per anar a veure El humor de mi vida, que parla sobre... és un homenatge al seu marit, que va morir, un autèntic amor d'aquesta gaditana, del que va haver d'acomiadar-se recentment i sobre el procés d'acceptació de la mort. I avui la cadena COPE, juntament amb la gent del Teatre Apolo, diu... Montse, regala hoy entrades. Pues els que vulguin anar, tinc entrades per anar. Heu de dir, o avui a les 6:30, avui divendres a 6:45, o diumenge a les 5:00 PM. Així que espero ara mateix al 678-09-4816, 678-09-4816. No és ni mi teléfono, ni el de Losada, ni el de Gil, que podria ser perfectamente. Senyor Losada, dit això, com diria un antic locutor d'aquesta casa...
Dit això.
Què diu el temps, Losada? Podrem anar a veure Paz Padilla sense ombrela?
Sí, no ens mullarem, amb un paraigües, no ens mullarem, si voleu anar a veure la Paz Padilla, al Teatre Apolo.
Mira, la gent està trucant, que... missatges...
Veus?
Missatges d'àudio o d'escrits.
WhatsApp, el número que has dit, Aviam, podrem anar a veure la Paz Padilla al Teatre Apolo, tot i que tenim un cap de setmana marcat pel mal temps. S'acosten pluges i neu, sobretot a partir d'aquesta tarda ens arriba un canvi de temps. Ens acompanyarà fins dimecres que ve, ni més ni menys, a partir, com deia, d'aquesta tarda, un primer front, escombra Catalunya, amb pluges generoses des de les comarques de Lleida fins les de Barcelona i Girona. Dissabte al matí serà molt plujós en aquestes dues províncies, Girona i Barcelona. A la tarda, petita treva arreu de Catalunya. Diumenge arriba un segon front amb pluges més abundants, sobretot a les comarques de Girona. Es reforçaran aquestes pluges de cara al dilluns amb temperatures tots els dies que van a la baixa. Mantenim encara els 14 graus a Tarragona, Barcelona i Girona, els 13 a Lleida i els 5 graus positius a Andorra la Vella.
Escolti, m'està cremant el telèfon, si lo sap.
És que té uns oients que...
Fins però és a la casa, al telèfon, no?
Se'ls mereix, se'ls mereix.
Me están diciendo hasta guapa y todo. Oye, qué maravilla.
Es que ho ets.
La semana que viene, gracias, Losada.
O sea, que lo que tú volías era això.
No, yo quería que el señor Losada salga en informativos, me saque un corte de voz de la audiencia y del humor de mi vida. Les informacions per on van, senyor Losada?
No, abans hem d'explicar a la gent que el transport públic funciona amb normalitat, que no hi ha cap problema, i que la xarxa viària hi ha fluïdesa en general, només encara aquesta incidència, l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, direcció cap a la Comunitat Valenciana, això és a les comarques de Tarragona, hi ha un carril tallat per unes obres que s'estan fent en un carril d'aquesta autopista, eh?
Molt bé. Senyor Losada, està a la cuina que bull.
Està a la cuina que bull, com cada dia, perquè hi ha moltíssima informació. T'explico una última hora dels Mossos que han desarticulat un grup, el grup més actiu a tot Espanya, dedicat a la fabricació de bitllets falsos. S'hauria introduït fins a 500.000 euros. Hi ha 14 detinguts. S'han localitzat com 6 o 7 amagatalls i laboratoris a la província de Tarragona, a diferents localitats. Hi ha, com deia, aquests 14 detinguts, tant a Tarragona com també a la província de Màlaga. Estarem molt atents a tot el conflicte que hi ha, conflicte bèl·lic que hi ha a Ucraïna i a Rússia també, i escoltaré avui el testimoni d'una ciutadana russa amb la que hem parlat aquest matí. Viu a Barcelona, és la presidenta d'una entitat cultural russa sense ànim de lucre que treballa aquí a Catalunya, aquí a Barcelona concretament, i molt preocupada per la russofòbia que s'ha començat a notar en molts llocs. Restaurants als que no volen anar gent perquè és un local rus, o males jugades, els truquen, fan una reserva per 10-15 persones i un quart d'hora abans d'arribar els diuen que ho han d'anul·lar, no? Doncs ens ha denunciat aquesta senyora que aquesta russofòbia comença a afectar també, que això és més preocupant, a nens i nenes en algunes escoles. En aquest sentit ho volen denunciar, ens explicarà el que està passant i també volen enviar alguna carta als directors d'alguns centres educatius per dir, explicar la situació que hi ha i sobretot aviam com s'explica el conflicte bèl·lic que hi ha entre Rússia i Ucrania. I més derivades d'aquest conflicte, per exemple, que ja es comença a notar en el sector de l'automòbil, no sols a les plantes més properes a... podríeu dir tota la zona d'Alemanya, que està molt més proper al conflicte d'Ucraïna i Rússia, sinó que també les marques espanyoles com Seat i Cupra, que les tenim aquí a Martorell, doncs del grup Volkswagen, podien començar a veure's afectades les pròximes setmanes per la manca de materials. Vull dir que els boicots que s'estan fent a Rússia i la situació que es viu de tensió per tot arreu, doncs està provocant aquestes dificultats en el sector de l'automòbil, que és un dels més importants, no només d'Espanya, sinó també arreu d'Europa.
Molt bé, sí, Losada, moltes gràcies.
I te puc explicar també...
Sí.
Una cosa molt ràpida.
Que el senyor Bon Dia el tenim ja preparat.
No, molt ràpid, que el dissabte tenim converses, com sempre. A partir de les 12 del migdia estarem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, tenim convidat econòmic per parlar de les repercussions en el món econòmic i energètic de tot aquest conflicte bèl·lic que hi ha entre Rússia i Ucraïna. Ucraïna ens visitarà un professor d'economia destacat, ell es diu Gonzalo Bernardos, que és professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Amb ell farem aquest converses per parlar de la situació i de les repercussions que pot tenir tot aquest conflicte.
Molt bé, Losada, l'escoltarem. Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, bon programa, adéu.
Fins després. Senyor Gil, digue-li a sus primos de Albacete que ja no envien més missatges.
Quant de temps tenim per aquesta secció, Rodríguez?
Doncs quan abans plegui vostè millor, perquè tenim el senyor Bon Dia, que és
com
el sindicat de Barcelona.
Doncs miri, en aquesta hora, 2 minuts per 1:15 de la tarda, li puc confirmar que Miguel González Martín del Campo Mitchell no ha entrenat al Galatasaray. Les seves experiències a les banquetes estrangeres, Olympiacos, Olympique de Marsella i Pumas de México.
Exacte, Olympiacos.
És més, quan queda 1 minut per 1:15 de la tarda, li puc confirmar que aquest senyor que m'ha dit vostè, Dani Guiza, les seves experiències al futbol estranger són Cerro Porteño, Olimpia de Asunción, Esportivo Carapeguá, Johor de Malàisia i Fenerbahçe.
Venga,
no pas Galatasaray.
Hasta luego.
Bona nit. Les enquestes del dia. Twitter @esportscope. Si només podeu guanyar un partit amb Blaugrana, què preferiu? Guanyar Istanbul, al Galatasaray, o guanyar el Bernabéu al Madrid en Lliga? Igualada, però ara està guanyar a Turquia, valgui la redundància. 52% contra un 48% que continua estimant-se més guanyar el Bernabéu. Pregunta en blanc i blau. Travessa del Levante a Espanyol. Guanya l'Espanyol, 46%. Guanya el Levante, 36%. Empat, 18%. Agenda poliesportiva del dia. 7 de la tarda, Eurolliga, a Kaunas, Žalgiris Futbol Club Barcelona. 9 de la nit, Palau Blaugrana, Lliga Nacional de Futbol Sala, Futbol Club Barcelona, Santa Coloma.
A quina hora comença tot plegat?
Hora d'aquí, no pas de Galatasaray. 3 i 5 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Gràcies, senyor.
És que me les, la ratlla no, i...
Escolta, lo que és, és...
Jo m'aprovecho, m'aprovecho.
Molt bé, ben fet. Bueno, pues aprofiti perquè parlo ara d'aquí a re. Bueno, de fet, ja tinc la musiquita per hablar con mi querida amiga Enriqueta. Y aviso, por cierto, oyentes, ya no enviéis más mensajes porque ya no tengo pas entradas. I d'aquí un moment direm qui han estat els guanyadors de les entrades per anar a veure la Paz Padilla al Teatre Apolo de Barcelona. Bueno, ¿quieres perder peso de manera rápida y segura? Pues el plan 1-2-3 es muy fácil y tan solo en 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Efectivamente, vamos a hablar del plan 1-2-3 que, bueno, va a ser tu gran aliada para adelgazar, para bajar volumen. Además, cuando lo estamos haciendo no sentimos que estamos a dieta, ¿eh? Y vamos a conseguir rápido y fácil perder de 3 a 7 kilos, Montse, en solo 3 semanas.
Muy bien. Oye, vamos con la primera.
Vamos con la primera semana, que vamos a hacer una limpieza. Vamos a tomar los sobres de piña, que nos ayudan a bajar volumen, a perder la barriguita, a vencer el estreñimiento y a bajar más de 2 kilos.
La segunda semana.
Vamos a renovar nuestra flora con los sobres de naranja, que además regeneramos, eliminamos la retención de líquidos. Conseguimos y vemos un vientre más plano y evidentemente seguimos perdiendo kilos.
La tercera semana.
La tercera semana, pues son las cápsulas, que son captagrasas, que son saciantes, que nos calman también la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa, o sea que perdemos kilos sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote. Y recordar a todos los oyentes de COPE que el plan 1-2-3 es apto para todos, si eres diabético, si tienes colesterol, si eres hipertenso, bueno, para todos, ¿eh? Porque además nos van a ayudar a bajar de peso, nivelamos estos controles.
Bueno, pues ya sabéis que como todo está muy caro, pero de momento los amigos del plan 1-2-3, el plan cuesta lo mismo de momento. Así que si marcáis ahora el 650-51-52-53, ¿qué va a pasar, Enriqueta?
Pues mira, va a pasar que les vamos a asesorar, que les vamos a informar, que si tienen el plan se lo enviaremos a domicilio sin gastos de envío, pero atención, si llaman ahora tendrán una gran promoción de regalo con el plan, el tratamiento de nuestras infusiones, detox, más lipo, más drena y también el podómetro, que es un contador de paso, y también de regalo el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado. Cada día un masaje con ese gel al donde tengamos la celulitis para destruirla. Así que llámame el teléfono 650-51-52-53.
Lo recuerdo, 650-51-52-53, el plan 1-2-3 de Clinitec. Enriqueta, gracias, buen fin de semana.
A ti, igualmente, un besito.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Tres para tres!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol. Y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que queda! ¡Qué juego!
Este viernes desde las 8:30, partido de Liga. Atlético de Madrid, Cádiz. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe. Hola, Pepe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este robot aspirador 13 Plus, tan deseado, de 729 a 499 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Por tenerte.
20 minuts i tranquils amb el tema de les entrades per a veure Paz Padilla en el teatre, perquè nosaltres ens posarem en contacte quan acabi el programa amb les persones que s'enduen aquestes entrades. Així que tranquils, que tot està controlat, però ja no truqueu més ni envieu missatges perquè ja estan totes donades. Bueno, arriba el moment de parlar amb el síndic de Barcelona perquè ha proposat a l'Ajuntament habilitar espais per fer-hi botellades a la ciutat. Senyor David, bon dia, què tal? Bona tarda i encantada de parlar amb vostès, el nostre primer cop.
Molt bona tarda.
El primer cop mai s'oblida, no, diuen?
Sí.
Senyor, bon dia. Des de que vostè va dir això, hi ha hagut veus que diuen absolutament de tot. Hi ha gent que està d'acord, els empresaris nocturns totalment en desacord. Expliqui'm exactament què és aquesta proposta que ha fet vostè.
Sí, també el primer informe mai s'oblida. Que no sé què passa.
Efectivament.
Sí. La idea una mica ho hem de contextualitzar. Això és dins del marc de la taula de la nit civil i segura, que es va fer la primera reunió a l'11 de novembre de l'any passat. Nosaltres vam participar en aquesta taula i vam constatar una cosa que ja vam dir a l'Ajuntament i als membres de la taula, que hi havia poca representació, per no dir escassa representació del jovent. Llavors, el que vam, si es vol abordar aquest tema que afecta la gent jove ha de participar. Però nosaltres allà el que ens vam comprometre és, com un dels temes era el tema dels botellots, fer un informe del fenomen dels botellots des de la perspectiva de la gent jove. I és l'informe que vam presentar, i la idea era obrir debat sobre aquest tema. Nosaltres som molt conscients que el botellot és una és il·legal, que s'està abordant des del punt de vista punitiu i policial i, per tant, no s'està solucionant, i el que vam dir és que el que s'ha de fer és gestionar el tema dels botellots. I vam presentar un informe que algú ha dit que era una ocurrència cap, perquè és un informe sòlid de 100 planes, el que plantejava moltes propostes, i però sobretot propostes des d'una perspectiva de reducció de danys. És a dir, nosaltres el que plantejàvem és aquí s'ha de buscar un equilibri entre el dret al lleure i el dret al descans. Evidentment que nosaltres busquem solucionar els problemes de convivència que genera el botellot. Plantejàvem també buscar altres models d'oci nocturn, com per exemple obrir espais públics, centres cívics, perquè la gent jove pugui anar allí més enllà del consum d'alcohol. Nosaltres en cap moment estem fomentant el consum d'alcohol, el consum de drogues, com s'està dient. No estem fomentant tampoc la creació de botellòdroms, com també s'està dient, sinó en el cas de que hi hagi botellots, fer-ho en espais accessibles, que no molestin els veïns, i fer-ho en condicions, i en aquest àmbit fer de pedagogia del que suposa la reducció de l'alcohol, el consum de l'alcohol, el consum de drogues, i proposar models de mediació i d'ocis alternatius. I és aquesta la nostra proposta. No estem dient des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona que s'han de crear botellòdroms, sinó en els llocs on es facin, que siguin accessibles, que estiguin treballant dia, que siguin condicions, i sobretot discernir moltes vegades què és el que estem parlant quan parlem de botellots. Tot això ve del fenomen que es va produir arran de les festes de la Mercè, els grans macrobotellots que es van fer a Plaça Espanya i al Bogatell, que, bueno, jo sé, va ser la tempesta perfecta, acabant el confinament, l'oci nocturn estava tancat. No estem parlant d'això, i estem parlant que el botellot no és un fenomen que ha nascut ara, és un fenomen que ja existia als anys 80, als anys 90, i en el nostre segle, i és un fenomen que s'ha de gestionar. Nosaltres proposem aquestes alternatives per gestionar aquesta problemàtica, sobretot tenint en compte que estem parlant de gent jove, estem parlant de veïns que es veuen perjudicats en el seu dret al descans, i també en cap moment anem contra l'oci nocturn. El que estem fomentant és proposar solucions d'aquest exercici del dret al lleure i que siguin satisfactòries per tota la ciutadania.
A més, estem parlant, David, que serien espais on hi haurien lavabos, on hi haurien serveis mèdics, i que també, en paral·lel, s'oferirien descomptes per fer servir el taxi compartit.
Són propostes, és a dir, són propostes que hi ha sobre la taula, que és de la sindicatura, però moltes vegades la concepció que existeix de la sindicatura és una oficina de recepció de queixes, que és important, recepció de queixes, però també ha de ser propositiva. Nosaltres el que volem és millorar a la gestió de la nostra ciutat per part de l'Ajuntament, i són propostes que hi ha sobre la taula. I ara qui ha de gestionar aquestes propostes són tots els actors implicats, que aquí hi ha molts actors implicats, els veïns, l'oci nocturn, l'Ajuntament, la gent jove, etc. Per tant, per posar sobre la taula unes propostes que fins ara no estaven posades sobre la taula.
Bueno, doncs llavors, cridem a la calma a tota la gent que, bueno, s'ha posat nerviosa, sobretot el dels ocis nocturns i els veïns, perquè si això passés, que de fet de moment és una proposta, seria sempre sota una vigilància, una seguretat i informació.
Clar, nosaltres tenim molt clar que aquí el que, és, el que ha primat és el primat de la reducció de danys, informació i erradicar el consum excessiu d'alcohol. I també posar-li nom a botellot al que és el botellot. És a dir, quan estan parlant dels botellots del Borla, allò no són botellots, allò és consum en la via pública de begudes que estan bevent, que és a dir, els generals locals. El botellot és una altra cosa. És en l'espai públic, reunió d'amics que utilitzen l'alcohol per parlar, per reunir-se, per fer festa, però ho hem de gestionar. A nosaltres ens sembla que la mesura policial no ha funcionat. No ha funcionat ni aquí ni ha funcionat en altres llocs on s'ha utilitzat. És necessària aquesta mesura, però ha d'anar conjuntada amb altres tipus de mesures. A mi m'acabem de veure des de la sindicatura unes declaracions que s'han fet des de la Conselleria d'Interior que no veuen malament algunes de les propostes que nosaltres estem plantejant. I el que voldria aclarir és que nosaltres plantegem un eix, sis eixos de propostes. Una és a l'accés a espais o gestionar espais accessibles de públics perquè puguin fer-ho amb condicions, amb punts rila, punts antiracista, amb informació sobre el tema company NS i contra moltes vegades dels perills de les drogues, però hi ha sis d'ajuts més de propostes.
És que està clar, senyor Bondia, que els joves no tenen calés per entrar a discoteques i consumir, pagar el preu que posi a l'empresari en concret, no? I tenim un país com el que tenim, que podem gaudir de l'aire lliure, dic jo, també s'agraeix estar a l'aire lliure.
Clar, aquesta és una de les causes. També hem de plantejar moltes vegades que hi ha el botellot que és previ a la festa, el botellot que està abans d'entrar a la discoteca, i per molta gent que no pot entrar a la discoteca, el botellot és la pròpia festa. Però per això creiem que moltes vegades s'està juntant tot. Intentem aquest informe que algú ha dit que era una ocurrència, i d'ocurrència cap, perquè té una base sòlida darrere de moltes reflexions i més de 5 pàgines escrites, i el que hem de veure és com gestionar això. I no podem quedar-nos de braços creuats, agachar el cap i alarmar-los cada vegada que hi ha aldarulls sobre això. I jo el que insistiria és, sobretot, de buscar com en l'espai públic poden convergir en diferents valors al mateix temps, i és la necessitat de gestionar bé el dret al lleure i el dret al descans.
Doncs li agraeixo moltíssim que hagi estat aquí, perquè de fet ahir quan vam conèixer la informació tothom doncs va dir la seva, i per això volíem avui parlar amb vostè i de pas ja aprofitar i conèixer-la de primera mà, perquè han estat molts anys amb Maria Assumpció Vilà com a síndica de Greuges de Barcelona, que estava present al nostre programa, i vostè sé que també hi participa, així que volia saludar-lo i de pas donar-li veu a aquesta informació. David, bon dia, ha estat un plaer.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Gràcies, que vagi bé.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Terrassa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Comienza el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 28, 29, 30 y 31 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora XIO, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
Lo el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Carlos Herrera quiere conocerte.
Pablo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Thank you, gracias.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me siento un poco como, no sé, como Julia Roberts, ¿no? Cuando entro en el superhotel aquel, una alfombra roja, le atiende un señor estupendo y maravilloso. Oye, pues hoy soy la Julia Roberts del Majestic. Santi, puedo permitirme el lujo, ¿no? ¿Te parece?
Por supuesto.
Hombre, Santi Martín es Communication Public Relations Manager y del Majestic Hotel Spa de Barcelona. 5 estrellas, oye. Es que solo decirlo así ya suena gustoso, ya te entran ganas de entrar al Majestic.
Bueno, además es un hotel emblemático de la ciudad porque es el hotel de 5 estrellas con más historia de Barcelona.
Es verdad.
Cumplimos este mes de abril 104 años.
Madre mía, oye, ¿y cómo os conserváis de bien?
La verdad es que estamos bastante bien para tener esa edad.
Oye, además, han pasado por allí auténticas celebridades.
Claro, en estos 104 años la verdad es que bueno, estamos muy orgullosos de poder contar con personalidades muy importantes de la cultura, del deporte, de la política, de bueno, la verdad es que de todos los ámbitos.
¿Locutores, periodistas importantes han pasado?
Claro que sí.
Ah, bueno, y los que tendremos que pasar todavía por el Majestic.
Ahí os esperamos a todos.
Oye, más que un hotel, a veces cuando uno dice un hotel, dice no, suena como frío. No es así. El concepto del Majestic es mucho, mucho más allá de un hotel donde ir a dormir, ¿no?
Claro, nosotros siempre decimos que el Majestic tiene alma. Estos 104 años de historia están ahí, entonces sí. Esto se puede percibir. Además, es un hotel que pertenece a la misma familia desde el principio. Es la tercera generación de la familia Soldevila Casals,
sí.
que bueno, son los propietarios y gestionan este hotel, que es algo realmente muy extraño que un hotel con tantos años siga perteneciendo a los mismos propietarios, ¿no?
Cierto.
Entonces, es algo que también nos identifica y nos caracteriza.
Hablaba yo de ese ambiente. En un hotel no solo se puede o no solo se debería ir a dormir. Se pueden hacer muchas más cosas.
Por supuesto, es que además los hoteles en general están abiertos para todos los públicos, no solamente para el cliente que está durmiendo o alojándose en el hotel.
Sí.
Nosotros tenemos una terraza, un spa, un restaurante, un bar que está abierto a todo el mundo. Cualquiera puede ir a tomarse un café, a comer o a darse un masaje.
Es que hay mucha gente, Santiago o Santi, que se queda en la puerta como diciendo uy, qué vergüenza, me va a decir el señor cuando vaya a entrar que no puedo, ¿no? Eso, hay mucho todavía en mentalidad.
Sí, pero esto nos pasa como con las tiendas de lujo también de ropa, ¿no? Que
también.
Muchas veces, pues si estamos acostumbrados a vestir de una manera, nos da como ese reparo el entrar, porque ¿qué dirán o cómo me mirarán?
Uh-huh.
Pero en absoluto, o sea, estamos acostumbradísimos a recibir gente de todo el mundo, de muchísimas culturas, y bueno, cada uno tiene un aspecto, va vestido de una manera y no podemos juzgarlos nunca por estas cosas.
Santi, háblame de este restaurante que se llama Solk, que es una apuesta magnífica de la gastronomía local en el corazón de Barcelona, y además creo que apostáis por lo que se llama el producto cero, ¿no?
Producto kilómetro proximidad, cero. Kilómetro cero, exactamente. Solk en catalán quiere decir surco.
Sí.
Es el surco del huerto donde crecen las verduras que diariamente nos traen al restaurante. Nosotros tenemos un huerto en el Maresma, en Ardentona, que allí tenemos una serie de personas que están trabajando, que conjuntamente con el chef del restaurante crean todo un calendario para plantar los productos de temporada que vamos a acabar consumiendo.
Sí.
Estos productos llegan cada día, se recogen en su punto óptimo de maduración y los traen al hotel para que se puedan preparar sin tener que pasar por una cámara frigorífica.
Ah, qué bien.
Lo que conserva muchísimo más los sabores, los aromas de estos productos. Muy y bien. Luego tenemos una serie de productores de confianza y los puertos de la Barceloneta y de Vilanova, donde cada día nos traen el pescado o las carnes para también cocinar en el mismo día o esos días, ¿no? Uh-huh. Entonces...
Santi, en cuanto va evolucionando los meses del año, ya sabes que van cambiando los productos, ¿se van cambiando los menús?
Totalmente. Nosotros tenemos una carta efímera que cambia, yo diría que cada día, no por temporadas, cada día, porque dependemos totalmente del producto que llega ese día a las cocinas. Un día nos pueden llegar
alcachofas
y al día siguiente pues que ya no queden y tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces es verdad que los productos intentamos poner pues pescado de lonja con sus verduritas, ¿no? Uh-huh. Entonces el pescado, cuando el cliente llega, pues el camarero le puede informar cuál es el pescado que tenemos, que hemos recibido, igual que las verduras.
Uh-huh. Oye, esto de embutidos de alpallás con pan de tomate al horno de carbón, bueno, ya lo del paté en crute, no sé cómo se dice exactamente.
Sí, paté en crute. Este es un plato... La verdad es que nosotros también intentamos, enseñar que el hotel tiene una historia y hemos recuperado recetas antiguas del hotel para incorporarlas en los menús. Por ejemplo, el paté en crud es una receta que se utilizaba muchísimo en los años 40, 50, que ahora casi no se estaba consumiendo, pero que, bueno, la hemos recuperado y ahora se empieza a poner otra vez de moda.
Muy bien. Oye, la gente que quiera disfrutar de este restaurante Solk, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar por teléfono a través de la página web? ¿Cómo se hace?
Puede llamar por teléfono al hotel para hacer la reserva o puede hacerlo también a través de la página web.
Muy bien. Oye, háblanos del brunch gourmet, porque hay mucha gente que dice, ¿qué es esto del brunch exactamente?
Pues, el brunch es un anglicismo que une las palabras desayuno y comida.
Sí.
Entonces nosotros lo que... Es verdad que lo empezamos a hacer un poco tarde, para si tuviéramos que ser muy rigurosos con el anglicismo, iríamos un poco tarde, pero bueno.
Vamos, que la reina de Inglaterra a estas horas ya dormiría.
Bueno, casi estaría tomándose la merienda ya.
Exacto.
No, pero empezamos a la una del mediodía, lo que sí que es una serie de platos, en unos principales y unos postres, que todos los platos calientes están servidos en mesa y hay una selección, creo que son hasta 8 platos diferentes. Uh-huh. Y después hay una selección de postres que, bueno, para los más golosos es la gran tentación. Es una selección de los postres que prepara nuestro chef pastelero Marc Pérez.
Ah, qué bien. ¿También para ir al brunch hay que hacer reserva?
Recomendamos hacer reserva porque la verdad es que se ha convertido en un indispensable de los domingos. Es bastante popular entre la gente local, algo que nos enorgullece muchísimo, porque lo que comentábamos antes de que la gente se piensa que los hoteles son para la gente que viene de fuera, pues en el caso del brunch se ha instaurado como una oferta gastronómica muy interesante para el domingo y tenemos una clientela, yo diría que prácticamente el 90-95% son barceloneses.
Ah, muy bien.
Y tenemos bastante demanda, por lo que recomendamos siempre reservar con un par de semanas de antelación, si puede ser.
Bueno, Santiago, no quiero que te vayas sin que me hables de las jornadas gastronómicas. Espérate que voy a tragar de la trufa, que hoy y mañana se acaba.
Sí, es el último día porque la trufa se está terminando, ya no queda casi. Entonces, nosotros en Solk lo que hacemos son unas jornadas gastronómicas que van cambiando cada trimestre para ofrecer el producto estrella de esa temporada. Dura unos días, en este caso pues ya se está acabando la trufa y solo queda esta noche y mañana por la noche para poder aprovecharlo. Pero es un menú degustación fantástico, con todos los platos llevan trufa, incluido el postre.
Qué bueno.
Y tiene un precio de 65 euros o 85 euros si se quiere con maridaje.
Qué bueno. Oye, el chef estrella Michelin, ¿no?
Tenemos el chef asesor Nando Yubain, que
fantástico.
Es el que, bueno, un poco dirige todo el asesoramiento gastronómico del restaurante. Y después tenemos el chef ejecutivo del hotel, que es David Romero, y uh-huh. el chef de Sol, que es Luis Llamas.
Oye, me ha entrado unas ganas de ir al restaurante y también al hotel. Luego me puedo quedar ahí a dormir, ¿no?
Claro, claro que sí.
Es un hotel espectacular. Además, es historia de Barcelona. Han pasado grandísimos nombres populares, pero también Antonio, Pepe, Manuela, Juana, quien sea. Podemos ir todos al Majestic porque hay precios para todos los gustos y además es un placer pisar las instalaciones y también degustar esos platos en Restaurant Solc. Esta apuesta por la gastronomía local en el corazón de Barcelona y ese brunch gourmet de Solc, una oda a los sabores insignia de la gastronomía del Majestic. Santiago Martín, Communication Public Relations Manager de Majestic Hotel y Spa. Por cierto, el spa. Ven otro día y háblame del spa, porque
además,
es maravilloso.
Tenemos en pocos días abrimos el spa totalmente reformado, así que vendremos otro día para explicarlo.
Pues Santiago, vente, porque yo ya me traeré el bikini para poder ir directamente después contigo. Ah, y el gorrito, que siempre hay que llevar gorrito, que la gente se le olvida. Santiago, muchas gracias y enhorabuena porque es maravilloso tener un hotel que es algo más que un hotel. Que es historia, el Hotel Majestic. Gracias, Santiago.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Monseñor Francesc Simón Conesa ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Solsona, una diócesis a la que llegará tras varios años como obispo de Menorca. Desde la Catedral de Santa María, toma de posesión de Monseñor Francesc Simón Conesa como nuevo obispo de Solsona. El sábado por la mañana, en 13.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com m'agrada el Dani Martín, eh? Sempre és un plaer escoltar-lo i després de parlar amb la gent de l'Hotel Majestic. Les 13:42 minuts i arriba el moment de parlar. Us faig una pregunta, aviam què em diríeu. On hi pot haver-hi més onades de robatoris en domicilis? Us heu fet algun cop aquesta pregunta? Doncs avui parlem d'un model matemàtic que ajuda a predir-ho. L'ha desenvolupat s'ha desenvolupat i s'ha presentat a la Universitat de Girona i ho ha fet el matemàtic i caporal dels Mossos, el senyor Pere Boqué. Senyor Boqué, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, enhorabona.
Gràcies.
Hi havia algun altre model semblant, aquest que vostè ha presentat?
Sí, de fet, ja fa anys que s'estan estudiant aquests models. Parteixen, de fet, dels mateixos principis criminològics, que són de repetició, solen repetir els delinqüents als llocs propers on ja han actuat, i a partir d'aquí hi ha models matemàtics estadístics que són els que permeten modelar aquest tipus de fenomen.
Quan es va intentar aplicar a Catalunya els models que es fan servir, per exemple, als Estats Units, crec que es va veure que no donaven bons resultats, no? I la raó era la diferència del tipus d'urbanisme?
Exacte, sí. Pot semblar, potser estrany, però el cas és que si qualsevol de nosaltres agafa el Google Maps, per exemple, i fa una visualització de les zones properes a Los Angeles, com Long Beach, que és dels primers llocs on es van començar a aplicar aquests models predictius, s'observa que no té res a veure la disposició de cases que hi ha en aquests entorns, que són quilòmetres i quilòmetres de casetes de mateixes dimensions, molt semblant.
Sí.
Quan ho traslladem aquí a Catalunya, doncs el que veiem és un mosaic de zones relativament petites, diferents. Per tant, aquí hi ha molta més heterogeneïtat del territori, especialment el territori aquest urbà.
Uh-huh. Imagino que això, als lladres, els surt més a compte desplaçar-s'hi fins i tot a zones allunyades en una mateixa ratxa de robatoris, no?
Exacte. Representa que aquí la repetició que realment es detecta, però que nosaltres la vam detectar amb menys intensitat que en altres llocs, i que semblava que no justificava o donava pocs arguments per canviar les estratègies preventives. Clar, aquí, aquests espais més petits obliga els delinqüents a buscar altres zones semblants, les que solen victimitzar, però les busquen, això, doncs, fan quilòmetres, si fa falta, per trobar aquestes zones semblants i que segueixen victimitzant en la mateixa onada.
Uh-huh. Sí, Buqué, el model, crec, em corregeix, no detecta el primer robatori, però sí els llocs probables on seguirà la onada de robatoris, no? El que sí que se sap és que si hi ha un robatori en una urbanització, es repetirà en d'altres urbanitzacions, i si roben a pisos de luxe, es repetirà en altres pisos de luxe.
Sí, és a dir, cada grup d'autors, cada grup criminal té la seva especialització en un tipus de domicili i és el que cerquen, no? Cerquen aquestes semblances, aquestes zones doncs, que ells consideren escaients per fer els seus robatoris, i bé, és això.
Uh-huh. A Catalunya vam dividir vostès en cel·les de quadres de 5 quilòmetres de costat?
Sí, exacte. Aquesta diferència d'urbanisme va fer que quan nosaltres vam començar amb cel·les més petites, de dimensions més petites, de pocs centenars de metres de costat, com es fa en altres països, el patró aquest de repetició costava molt d'identificar. És a dir, hi era, però hi era amb molt poca intensitat. Pel motiu aquest que hem explicat, de que com que diversifiquen les zones, actuen en diferents zones a la vegada, quan ens centrem en una sola zona, la repetició és petita. Llavors, la manera d'identificar la màxima concentració delictiva és tenir en compte diverses zones, no només una, sinó diverses zones.
Uh-huh. I un cop determinats els llocs, és quan entren en joc les mesures de prevenció?
Exacte. És a dir, tot això està encarat a la millora de la prevenció, és a dir, ajudar a la policia que pugui prioritzar en quines zones pot fer una prevenció específica. Robatoris n'hi poden haver pràcticament a tot arreu, no? Allà on hi hagi un domicili hi pot haver un robatori, per tant, hi ha la tendència que els recursos policials també estiguin per tot el territori, que ens anem desplegant per tot arreu, però realment la dinàmica setmanal, diària dels robatoris és que es van concentrant ara en unes zones, ara en unes altres. Llavors, el model, el que et diu és en cada moment quines són les zones amb més concentració de robatoris.
Uh-huh. I a l'hora de valorar-ho, Pere, si es prenen aquestes mesures preventives i no es produeixen robatoris, no se sap si es deu a l'eficàcia de les mesures que han obligat els lladres a modificar els plans o perquè el model s'ha equivocat.
Exacte, però això realment no ho hem pogut comprovar. De fet, això seria una gran cosa, que les mesures preventives, les mesures policials, realment evitessin la comissió dels robatoris en els llocs que ja hem previst. Llavors, quan això passi, el que estem fent és trencant el patró d'actuació habitual dels delinqüents, i per tant això és una gran cosa perquè fins ara costa molt detectar aquest trencar patrons, no? I el que veiem és que hi ha molta estabilitat en la seva manera d'actuar. Per tant, que som poc dissuasius, no? Llavors, si nosaltres aconseguim realment trencar aquest patró, llavors el model aquest, el que anirà a buscar és si emergeixen nous patrons en l'espai-temps o quina reacció tenen. L'ideal seria que deixessin l'activitat.
Escolti'm, quan es posarà això en pràctica?
Bé, això doncs, depèn de moltes coses. Realment, ho desconec, Ja s'ha provat en altres països. Ja, a vegades es fa més públic, a vegades no tant. S'estan provant. Tenen en algun lloc més èxit, en altres, doncs, els que expliquen coses doncs, diuen que també tenen alguns problemes d'implementació, que els policies que estan sobre el terreny a vegades són una mica reacis a acceptar aquest tipus d'assessorament extern, no? del model matemàtic, i és una cosa que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar veient. Jo ara desconec aquí a Catalunya doncs, fins a quin punt això s'aplicarà o no.
Bueno, doncs tocarem fusta, aviam si s'acaba aplicant, en parlarem d'això. Li agraeixo moltíssim a l'autor de la tesi, el senyor Pere Boquer, llicenciat en matemàtiques i caporal dels Mossos d'Esquadra, i des del novembre passat, doctor, després de defensar a la Universitat de Girona la tesi Models Matemàtics per la predicció dels robatoris amb força a domicili a Catalunya. I també deixi'm que digui que la tesi s'emmarca en una línia de recerca de mètodes quantitatius aplicats a l'empresa i que va ser dirigida per la Laura Serra Saurina i el Marc Sáez, que són del grup de recerca de Estadística, Econometria i Salut de la Universitat de Girona. Senyor Boquer, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enhorabona.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Hola, Enriqueta. Estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras. La barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes amb Quim Esteban, diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
Ay, qué ganas de que llegue el día del padre, ¿verdad? Bueno, tú eres padre, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, oye, pues si tú eres uno de los hijos de estos padres a los que nos referimos, te voy a hacer una propuesta. Desde Jamón Directo te proponemos un regalo diferente con el que felicitar este año a tu papá. Regálale el surtido San José, compuesto por productos naturales, saludables y muy nutritivos. Desde tan solo 49 euros, más IVA y gastos de envío incluidos, y enviado en un precioso estuche de madera ideal para regalo. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Llámalos al 984-1028 o visítelos en www.tujamondirecto.com. Recuerda, 984-1028. ¡Ay! Un jamón en un estuche, qué maravilla.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La violència de gènere en les dones majors d'edat té impactes en la salut psicològica i física a mig i llarg termini. Això ho posa de relleu un treball de final de grau d'infermeria presentat per l'Alba Vives a la 6a jornada d'innovació de recerca del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona. Avui és un plaer parlar amb l'Alba Vives. Alba, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, felicitats perquè avui és el Dia de les Dones i volia felicitar-te i, a més, m'agrada començar avui a parlar d'aquest tema i sobretot del teu treball acadèmic vinculat a la violència de gènere. Per què vas decidir parlar sobre aquest tema?
Bé, doncs, quan vaig tindre que escollir, no?, en què focalitzaria el meu treball de final de grau, Crec que la violència de gènere continua sent una lacra social per erradicar, encara que en aquests últims anys se li està donant molta veu. Crec que hi ha que continuar treballant i investigant sobre aquest tema.
L'ansietat i la depressió estan directament relacionats amb la violència psicològica, Alba.
Sí, són dos de les malalties que més reporten les dones que apareixen en els estudis dels quals s'han obtingut els resultats.
No s'entén la violència física o sexual sense la psicològica?
No, clar. Això va ser una de les conclusions a les quals vam arribar, perquè les conseqüències psicològiques i biològiques van sempre lligades. Sempre hi ha una relació, sigui més gran o més petita.
A la violència emocional o econòmica, sense coincidir amb altres tipus de violència, s'observen uns símptomes en concrets?
En aquest tipus de violència, els símptomes que més s'observen es relacionen també en ansietat i depressió, també en alts nivells d'estrès. Això produeix elevat estrès a la dona.
També trobem, imagino, malestar, canvis d'humor, plor sense motiu, irritabilitat, no?
Sí, exactament.
Per què és tan complicat o difícil que les dones denunciïn? T'ho has plantejat, Alba?
Bé, és que moltes voltes, o sigui, el primer pas en la violència, a part de detectar-la en quant a la part dels professionals, és que la mateixa dona sigui conscient de que és una víctima. I moltes vegades aquesta consciència costa molt arribar a tindre-la.
Fins i tot imagino que aquestes dones que van al metge, per exemple, no sé, per cefalees o per problemes gastrointestinals o dolors crònics, a vegades fins i tot amaguen que darrere de tot això hi hagi violència de gènere, que ni tan se val li expliquen al metge, no?
Exactament. Aquí és on està el paper fonamental que pot ser una infermera o un metge o qualsevol professional sanitari.
Fer una detecció precoç, no? Fer una detecció.
Sí, exactament.
Molt bé. Tot i detectar-ho, perquè a més, si un metge o una infermera hi veu signes de violència, vosaltres obligatòriament heu de donar a conèixer els fets, no? Tot i que la pacient no vulgui.
Clar, exactament. Tot i això, has de tindre uns fets objectius. No et pots basar en el... Jo crec que aquí pot hi haver... Per a notificar-ho, em refereixo.
T'entenc perfectament. Doncs espero i desitjo que tant de bo s'acabi aquesta violència de gènere, això per començar, i enhorabona perquè has volgut fer aquest treball acadèmic vinculat a aquesta violència de gènere amb els impactes sobre la salut de les víctimes a mitjà i llarg termini. Gràcies per la teva feina. Gràcies. I fem extensiu també el treball que feu les infermeres, sobretot després d'aquesta pandèmia i aquesta altra pandèmia de la que parlem, que és la violència de gènere. Gràcies, Alba.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.
Vinga, adéu.
Bueno, os vamos a dar un buen consejo antes de llegar a las noticias de las dos. ¿Tú vols ser feliç? Vols seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Bueno, doncs et parlem de Prozafran. És el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat. És un producte 100% natural i, a més, ja el pots demanar a la teva arboristeria, a la teva dietètica o a la farmàcia més propera, perquè ser feliç és a les teves mans i té un nom, Prozafran. Bueno, i abans d'arribar a les dues, us ve deia a l'inici del programa que avui regalàvem entrades per anar a veure l'espectacle de Paz Padilla al Teatre Apolo de la ciutat de Barcelona. Les entrades eren per anar avui a les 18:30, a 6:45 de la tarda, o diumenge a les 5 de la tarda. Les persones afortunades rebreu d'aquí a un moment un missatge dient-vos què heu de fer per tenir aquestes entrades a les vostres mans. Si no sou els afortunats, us ho agraeixo igualment els vostres missatges i el fet que estigueu aquí darrere escoltant aquest programa de Herrera Cope, Catalunya i Andorra i Migdia Cope. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, amb el Jorge Martínez a les vies de so. Que passis un molt bon cap de setmana. Paraigües, com bé deia el Carles Lozada, i dilluns tornarem a ser aquí. Però, si vols, cope.es i les xarxes socials. Estàs ben informat. Adéu-siau, bon cap de setmana.